dels sentits del matí. A partir d'ara doncs, volem parlar, us volem presentar Frontera Sur, un llibre de diversos autors, editat, això sí, per Virus Editorial. En ell es parla del concepte i l'experiència de frontera, en concret, molt centrat, en, tot i que per en d'altres, al sud d'Europa, en el marc d'un món globalitzat, en una Europa on, en teoria, no hi ha fronteres internes i on s'ha vinculat, des dels atemptats de l'11S i de l'11M, terrorisme i migració. De tot això i de moltes altres coses en parlen els autors de Frontera Sur. Avui ens acompanyen a l'estudi a Ràdio 4 dos dels autors, la Cristina Fernández, investigadora de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona, i l'Ibai Arvide, membre de l'Espai per a la Desobediència de les Fronteres. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Bé, a Frontera Sur doneu a conèixer una realitat que sovint no és la que ens arriba a través dels grans mitjans de comunicació, no és el que, en fi, no és el que es transmet habitualment. Però comencem, primer de tot, analitzant, a dia d'avui, aquest concepte de frontera. Vosaltres comenteu que va més enllà d'una simple línia que delimitaria la sobirania sobre un territori, si ho diguéssim, més efectes legals, purs i durs, no? Però, per exemple, vosaltres dieu coses com que les fronteres no són iguals per a tothom, ni tothom les pateix de la mateixa manera, i també parleu de l'experiència de frontera. Podem comentar una mica tot això?
Sí, sí, exacte. Aquesta és una de les idees transversals que van travessant al llarg dels diferents capítols del llibre. I el que volem transmetre amb aquesta idea és com això, no? Que les fronteres són desiguals, que no és igual, per exemple, per nosaltres viatjar a països com el Senegal o que des d'una persona del Senegal viatja aquí. Les fronteres que es trobarem al llarg d'aquest viatge seran molt diferents. Per nosaltres, l'experiència de frontera, o sigui, es quedarà amb ensenyar un passaport amb una garita. En canvi, per a aquelles altres persones, doncs, s'aniran trobant fronteres al llarg de tot el recorregut de la seva experiència migratòria, no? I el que diem també és que aquestes fronteres s'han deslocalitzat. O sigui, no estan en aquesta línia geogràfica, sinó que apareixen tant des del lloc d'origen de les persones, quan van a un consulat o a una agència de viatge per demanar els visats, apareixen enmig del mar, allà on les patrulleres de Frontex intercepten els caiucos o les pasteres, i després, una vegada les persones arriben a les ciutats europees on tracten de desenvolupar la seva vida, continuen presents i els afecten la vida quotidiana amb els controls de documentació que es donen als transports públics, en les restriccions a l'hora d'exercir determinats drets determinades per aquesta condició migratòria, i que és com les fronteres van acompanyant la vida d'unes persones i els afecten més amb unes que amb altres.
Jo crec que ha quedat bastant clar la idea que volies plantejar, Cristina. Ara parlaves de Frontex. Jo crec que pels nostres oients també es facin una idea clara de tot el que estem parlant, tot i que només tinguem 20 minuts, però en 20 minuts el que puguem ho intentarem explicar. L'agència europea Frontex és l'exponent, dius, més visible de la política d'immigració comuna orientada al control de les fronteres. La seva principal finalitat és la coordinació operativa dels serveis d'informació a nivell de la Unió Europea per reforçar la seguretat de les fronteres exteriors. Expliquem quin és aquest sistema i què pretenen fer.
És això, no? Frontex, en teoria, és una agència europea creada pel Parlament Europeu i finançada pel Parlament Europeu, l'objectiu del qual és controlar les fronteres exteriors. Això vol dir, des de que s'ha unificat Europa, la frontera exterior és una frontera única. Llavors, els darrers temps s'està exigint als països europeus que tots es responsabilitzin de blindar d'alguna manera aquestes fronteres. Llavors, aquesta agència el que fa és coordinar agents de la policia d'Alemanya, de França, d'Itàlia, per realitzar una operació concreta en un territori concret. A més d'això, Frontex s'encarrega de fer, per exemple, cursos de formació d'aquestes policies. La policia, per exemple, la policia espanyola se'n va a llocs d'Alemanya a fer uns cursos específics per fer aquest control de fronteres. Llavors despleguen operacions tant al mar, bueno, com hem sentit aquests estius passats, que passava sobretot al Mediterrani i als voltants de les Illes Canàries, però també desenvolupar operacions als aeroports, a les carreteres, per controlar la documentació dels viatgers i evitar l'entrada il·legal de migrants, no? I els pressupostos que tenen aquesta agència, o sigui, són realment desorbitats. O sigui, al llibre hem recollit algunes dades d'aquests pressupostos de les operacions de control d'aquestes fronteres doncs, realment són molt elevats. No?
Uh-huh. Home, parlem, per exemple, per donar alguna dada, l'any 2000 eren uns 27 milions d'euros, per donar unes dades rodones, cap a 28 milions d'euros, i ja el 2008 estem parlant de 30 milions d'euros, doncs la despesa, o sigui, els pressupostos que té aquesta agència europea, que es diu Frontex, per portar a terme aquesta feina de control de la immigració a tots els nivells. No? Ara no hem de... Jo crec que l'Ibai també podria explicar alguna de les coses doncs, que està apuntant la Cristina, de saber què és la frontera avui en dia, que són fronteres que no són fronteres establertes, sinó que són mòbils.
Sí, una cosa, una de les dades del llibre que per mi també a vegades no en som molt conscients, la vinculació que hi ha entre... És a dir, això que dèieu, no? De la formació a les policies d'aquests països, el suport que es dona perquè puguin fer aquestes coses, que normalment va associat a convenis de cooperació o tractes comercials. És a dir, que la cooperació, bona part de la cooperació, hem de dir, clar, espanyola, pot anar associada, en alguns casos, a que aquests països els hi posin les coses difícils als seus ciutadans que volen marxar, no?
No només, perdó, no només associada, sinó condicionada. És a dir... En tot el desplegament del que ha sigut l'anomenat Pla Àfrica i tot el desplegament diplomàtic del govern Zapatero ha anat acompanyat de convenis bilaterals o convenis del que es diuen de tercera generació que condicionen l'ajuda al desenvolupament a que aquests tercers països col·laborin amb el règim de fronteres europeu, és a dir, amb la gestió de les fronteres europees externalitzades, com deia Cristina. És a dir... aquests països només rebran ajudes al desenvolupament si accepten no només col·laborar efectivament o materialment en la gestió de la frontera, sinó fins i tot si no accepten canviar la legislació interna d'aquests països, per exemple, com en el cas d'Argèlia fa uh-huh. poc, o en el pas de Senegal, bé acceptar a persones expulsades des d'Europa o bé fins i tot per fer que emigrar il·legalment sigui delicte, com en el cas d'Argèlia o el Marroc.
No, i després també l'altra cosa que passa és que es donen aquestes ajudes del desenvolupament, però pel desenvolupament de què? Normalment és pel desenvolupament de les policies, per donar una formació a les policies amb un control de fronteres, que fins fa pocs anys entre aquells territoris no hi era, no tenien la necessitat de tenir un control fronterer potser entre Senegal i Mauritània. Però exigències de la Unió Europea s'estan destinant a ajudes al desenvolupament a crear, bueno, a omplir aquella necessitat que fins que les necessitats de la Unió Europea no s'han imposat, no hi era.
Estem parlant de condicionaments clars i molt directes en cooperació versus doncs, aquest control de fronteres. A més, fins i tot en algun d'aquests convenis de tercera generació que ara parlava l'Ibai Arvide, recordem, membre de l'Espai per la Desobediència de les Fronteres, que inclouen a vegades també l'acceptació dels expulsats. És a dir, tindreu ajudes i col·laborarem amb vosaltres a nivell cooperatiu si a canvi doncs, tenim algunes, poseu les lleis a favor nostre, accepteu expulsats, etc, etc.
Accepteu els expulsats, en el cas de Senegal, per exemple, a canvi de que n'hi hagin uns cupos de contractació en origen, que és la contrapartida, diguem-ne, que, pel qual accepten aquests països. Però perquè us feu una idea d'aquests cupos, durant l'any 2007 eren 350 treballadors senegalesos que han pogut migrar legalment, és a dir, amb contracte en origen, davant de milers d'expulsats que han sigut acceptats per part de l'estat de Senegal. Tot i que en el cas de Senegal, bueno, és una mica una excepció, en tant que és una relació que va variant depenent també de les relacions internes a dins del Senegal. Uh-huh. És un dels pocs països on aquesta qüestió s'ha convertit realment en una qüestió de debat a nivell de l'opinió pública local. I en determinats moments el govern de Senegal ha decidit no tornar a acceptar expulsats i després sí, bueno, va variant i precisament l'estratègia del govern Zapatero i de tota la Unió Europea, però precisament Zapatero ha sigut un dels que s'ha caracteritzat en això, en desplegar aquesta estratègia diplomàtica posant el que s'anomenen funcionaris d'enllaç en cada una de les ambaixades i consulats, ha sigut precisament mantenir aquest canal de negociació obert sempre perquè aquests acords tinguessin, depenent del moment, una força o una altra, un èmfasi en la qüestió de la cooperació en alguns moments i en la retòrica de l'ajuda en alguns moments, mentre en altres era la retòrica securitària. És a dir, és una combinació de diferents estratègies que donen com a final, que tenen com a finalitat la col·laboració de tercers països.
Estem parlant de Frontera Sur, de l'editorial Virus, amb dos dels autors, amb la Cristina Fernández, investigadora de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona, i l'Ibai Arvide, membre de l'Espai per la Desobediència de les Fronteres. Parem res, molts pocs segons, i reprenem aquesta tertúlia, aquesta conversa sobre aquest llibre aquí a Ràdio 4.
És que m'encanta.
Però és una mica xulo, no?
Has vist com tracta les ties?
Què esperes? Un tio que no raona.
Vull tenir-la controlada tot el dia i, a més, no paro de tocar-la.
T'hauries de relaxar una mica. En lloc de posar-te gelós, en raona.
Llevar-se cada dia amb una nova notícia sobre violència contra les dones és molt dur. En comptes d'atacar, s'ha de raona.
Talla amb els mals rotllos. Raona. En raona. Generalitat de Catalunya. Som-hi.
Així és la nova Ràdio 4.
Aquí, al matí, a quatre bandes,
informació
estem
a... constant. La teva ràdio pública, sense publicitat. Sensible al medi ambient. La ràdio dels nous ciutadans.
Això, amb el cel obert,
la ràdio obrir. Dels sentits. Amb música del món. La nova Ràdio 4.
Són les 12:49 aquí a Ràdio 4, a la Ràdio dels Sentits, parlant d'aquest llibre de Frontera Sur, amb els autors, amb Cristina Fernández i l'Ibai Arvide, entre molts d'altres, doncs, que fan moltes i variades aportacions, però totes centrades, doncs, en el tema de les fronteres i la migració al sud d'Europa. Una de les altres qüestions que ja han sortit, abans de parlar dels centres d'internament, perquè també val la pena que hi dediquem uns minuts, perquè això sí que ens queda molt a prop, hem parlat del mar i de territoris potser que ens queden lluny, però tenim a prop de casa realitats duríssimes. Sí que comentàveu aquests controls que hi ha aleatoris, aquest tipus de checkpoint, de radada, en definitiva. Avui llegíem, per exemple, ara, última hora abans d'entrar al programa, que ahir a la nit, per exemple, el dissabte de la nit a Salt, al Gironès, hi havia hagut una gran redada, una gran... van demanar molts documents. A Salt és una ciutat que hi ha voltant d'un 40% de nouvinguts i, per tant, doncs, van anar directament totes les policies allà a espatllar la nit, segurament, i a fer molta por a gent, doncs, que havien optat per passar una estona de dissabte voltant pels carrers de Salt i que van tenir segurament una mala nit i molta por que hi haurien aquesta zona amb un tipus de controls que són més habituals del que pensem, perquè normalment les persones autòctones no ho vivim o no ho patim, si no ens agafa a prop del barri o veiem per algun motiu.
Sí, precisament per això comentàvem a l'inici que l'experiència de frontera és completament diferent depenent de moltes circumstàncies. Per a nosaltres, o per a les persones blanques amb documents, passejar pel Raval o passejar per la sortida del metro de Sagrada Família o passejar per la sortida de Sant Ildefons de Cornellà pot ser una simple passejada, és a dir, passar, veure potser o no que n'hi ha una patrulla de policia aparcada al costat, però aquests llocs i molts altres són sovint viscuts com una veritable frontera per molta gent, en tant que significa un control de documentació que pot tenir exactament la mateixa conseqüència que un control a la sortida del port de Senegal o a un centre d'internament, en tant que un simple control rutinari de documentació pot comportar l'expulsió d'aquesta persona que en aquest moment no tingui els papers a sobre o que no tingui papers perquè no tingui una estada irregular. Per tant, comentaves, a vegades són notícia les redades tipus les de Salt o la de fa una setmana a Tortosa amb el desplegament dels Mossos d'Esquadra per Terres de l'Ebre, però són encara molt més habituals els controls que realitzen patrulles petites, no tan visibles, molt sovint d'agents vestits de paisà, és a dir, completament invisibles per la població autòctona o per la població amb papers, però que estan realment presents en la vida i en el dia a dia de totes les persones que es mouen, que treballen, que viuen amb nosaltres, però que poden ser expulsades en qualsevol moment.
I comentàvem ara, jo em referia a una zona d'oci nocturna a Salt, però una zona d'oci no, és a dir, una zona on hi ha, doncs, bé, on es mouen aquestes persones, però també ens consta, que, per exemple, a trens a hores de la matinada de persones que van a treballar, que en aquest cas no estan prenent res, sinó que se'n van cap a una feina, a més, que no entrarem en, normalment en quin tipus de condicions les han de fer, a un tren amb molt d'hora del matí, on hi acostuma anar doncs, molta gent nouvinguda, allà poden trobar-se a la baixada del tren mentre van a buscar un autobús per anar a un altre lloc a treballar. Exactament. Que allà se'ls demani documentació, no?
Exactament, i ara, bueno, estem molt a prop, en aquest estudi, molt a prop de la plaça de les Glòries, i en el mercat de Glòries, per exemple, n'hi han hagut redades a les 5 del matí durant l'any passat, durant diversos mesos, setmanes consecutives. Això vol dir que fins i tot és, jo crec que una, bueno, no sé com dir-ho, en realitat és la imatge de la hipocresia del sistema europeu, en tant que necessita una mà d'obra sense papers i, per tant, sense drets per treballar en unes determinades condicions, però al mateix temps ha de tenir la possibilitat o la possibilitat de coaccionar aquesta mà d'obra i, per tant, de tant en tant ha de fer com que aquesta mà d'obra i aquest treball sense papers no es tolera i, per tant, es practiquen aquest tipus de redades, no? Que són redades que, al final, el que significa és precisament en el sentit contrari, però igual que el que parlàvem abans, si les fronteres s'externalitzen, se'n van cada cop més lluny, n'hi ha un altre procés que acompanya tot això, que és la internalització de les fronteres, és a dir, l'aparició de fronteres mòbils també endins del territori europeu. Jo crec que això el que fa, precisament lligat amb les qüestions laborals que esmentàvem abans, el que fa és produir una ciutadania jerarquitzada, que diuen alguns autors, és a dir, una graduació en la ciutadania, de manera que només ets ciutadà de ple dret si ets europeu d'origen, blanc, de classe mitjana, etc, etc. I la resta de condicions no només no són una conseqüència no desitjada d'aquesta forma de produir jerarquització, sinó que sobretot és una funció, és una qüestió funcional. El mercat de treball europeu no funcionaria sense aquesta mà d'obra. Només cal recordar que de les ciutats amb la renta que per càpita més alta de l'estat espanyol és Elegido, on pràcticament el 100% de l'economia, directa o indirectament, es basa en la mà d'obra immigrants sense papers, o que el miracle econòmic d'Inditex, de l'empresa espanyola més alta, es basa fonamentalment en l'externalització de les fronteres, de la producció, però acompanyat també d'un munt d'immigrants sense papers que treballen a dins de les maquiles que fan possible que Amancio Ortega sigui la persona més rica d'Espanya. Per tant, no són només conseqüències no desitjades o conseqüències que no s'han pogut valorar d'aquesta forma de gestionar les fronteres, sinó que produeixen una quantitat de mà d'obra, de força de treball, que és absolutament necessària i imprescindible perquè les coses continuen com estan.
Jo només volia comentar molt ràpidament, no, que en el context actual de crisi, en què es perden molts llocs de treball, moltes de les persones que estaven vivint aquí regularment, amb un contracte de residència vinculat amb aquest permís de treball, en perdre la feina, poden trobar-se en la situació de devenir irregulars. O sigui, llavors es trobaran, hi haurà tot un seguit de persones amb una vida més o menys normalitzada aquí, entrant per les vies legals, que es trobarà de nou amb aquestes fronteres que la poden portar d'un dia per l'altre sense haver-ho triat, de les Rambles, doncs, al seu país d'origen o en un altre.
I un dels temes que volem abordar encara amb vosaltres i que surten en aquest llibre Fronteres Sur, editat per Virus Editorial, són els centres d'internament per estrangers, els CIE. Aquí a Barcelona en tenim una a la Zona Franca. La gent, jo crec que la majoria del ciutadà de peu no es planteja com són ni què s'hi fan aquests centres d'internament, però podríem dir com són aquests llocs, qui va parar, perquè hi ha règim, es tractaria d'un règim carcelari ple d'abusos, de llocs alguns pitjors que les presons, i potser un, doncs, parlo d'Occident, mires a Guantánamo, et parlen de Guantánamo i més o menys tens una idea clara del que pot passar o de les denúncies que s'hi han fet, i en canvi d'un centre d'internament d'aquí, casa nostra o de fora, ningú es planteja què hi passa.
Sí, per dir-ho molt, molt ràpidament, aquesta situació de falta absoluta de garantia de drets humans no és algo que diguem als activistes radicals, entre cometes, com podem ser nosaltres aquí o dels que ens poden acusar premsa, sinó el mateix síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo, un informe del mateix Parlament Europeu, nombroses organitzacions molt més sèries i respectables que nosaltres, com a Amnistia Internacional, Human Rights Watch, etc, etc. I totes aquests estudis, aquestes investigacions, constaten que ja siguin nous, com el de Zona Franca, ja siguin antics i amb l'excusa de que era vell, com el de la Verneda, ja siguin d'un tipus o d'un altre, en un país o en un altre, en tots els centres d'internament de la Unió Europea és impossible garantir el compliment dels mínims drets fonamentals. I en aquest sentit, cal recordar també que aquestes condicions que són terribles de tancament, aquest règim carcelari se'ls aplica a persones que no han comès ni estan acusades de cometre cap delicte. El fet de no tenir papers en una democràcia avançada com pretén ser qualsevol de les europees és tan greu com tenir el DNI caducat o tan greu com moltes coses que altres fem i que no suposa res. Clar. Jo he tingut durant anys el DNI caducat i per sort no m'han portat.
No, i en aquest marc el que fa el Parlament Europeu és aprovar una directiva de retorn que es va aprovar el passat mes de juny, anomenada també Directiva de la Vergonya, que legitima l'existència d'aquests centres i incrementa encara més la durada de l'internament de les persones que estiguin allà internades.
Doncs aquest és un dels aspectes que podeu trobar àmpliament amb detalls, amb exemples pràctics, a més, amb casos reals. No és ficció, no és novel·la, malauradament, sinó que és la vida mateixa de molta gent. Frontera Sur, editat per Virus Editorial. N'hem parlat aquí a la Ràdio dels Sentits al matí, ho hem fet amb la Cristina Fernández, investigadora de l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona, i l'Ibai Arvide, membre de l'Espai per a la Desobediència de les Fronteres. Gràcies a tots per haver vingut aquí a Ràdio 4.
Moltes gràcies
a vosaltres. A vosaltres.
Ara us deixem d'aquí mig minut als serveis informatius d'aquesta casa, que us posaran al dia.